Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 1 d'abril de 2025. Avui sí, estrenem el mes d'abril i amb moltes ganes de primavera. Aquest primer dia del mes d'abril us acompanyarem des d'ara i fins les 12, tot fent Penedès en xarxa des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès us acompanyem i us saludem en nom de tot l'equip, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Avui sonarà així aquest Penedès en xarxa d'aquí a uns instants, la Meteo amb el Marc Paredes i tot seguit consells per anar de vacances, pensant en els nostres peus, de la nostra especialista, la podòloga Mercè Casals. Es nota que hi ha ganes de Setmana Santa i com que avui estrenem l'abril, ja la tenim més a tocar. Si la podòloga ens parla d'aquestes caminades que potser que fem coincidint amb aquests dies de vacances, a 4:45, després del primer flaix informatiu, dedicarem la roda política a les primeres grans vacances de l'any, les de Setmana Santa. Segurament vindran molts visitants al Penedès a practicar l'enoturisme, la gastronomia, a descansar, a fer bicicleta, i nosaltres, si ens quedem, també gaudirem d'aquestes propostes. Doncs amb els nostres polítics parlarem de com cuiden aquest aspecte, el turístic. Ens acompanyaran Pedro Campos, president del Consorci de Promoció Turística del Penedès i regidor sadurninenc, i Sergi Martínez, regidor de Turisme d'Olèrdola, a la primera mitja part de 4:45 a les 10. A la segona part de la roda política hi afegim l'ingredient marítim, la platja, i és que comptarem amb Jaume Cassanyes, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cunit, i Magí Pié, conseller comarcal de Turisme del Baix Penedès. Una segona part de la roda que començarà a les 10:06 després del butlletí de notícies i acabarà a 11:15 a punt de solfa per escoltar l'actualitat alt i baix penedesenca, el segon flaix informatiu. A la secció d'ocupació i formació, 11:15, parlarem dels plans d'ocupació municipals de Vilafranca i en destacarem un, el d'agents cívics. En parlarem amb la Mercè Mercè i la Sabina Cassà, tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, la Ramona Márquez i la Maria Ángeles Martín, dues agents cíviques que estan fent aquest pla d'ocupació, i el Joan Alcalà, sergent de la Policia Local Vilafranquina. A les 11 us convidem a jugar i aprendre amb el català al carrer de la mà de la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe, hi haurà concurs i regalarem un llibre a tots els que truqueu i participeu al concurs. El meu avi Estrella, de Salvatella. A 11:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com acaba aquest matí de dimarts el darrer flaix. Tot seguit pantalles, explicarem què s'hi cou a la tele en línia i les estrenes seriòfiles i, per acabar, fake news.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Música. Saludem el Marc Paredes, que ens porta la previsió meteorològica. Volem saber com seran aquests primers dies d'abril. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquest mes d'abril i ho fem amb temperatures que seran avui suaus, però li queda poc això, perquè de cara a demà tindrem un canvi de temps que ara tot just comentarem. Però avui insistim que la jornada tornarà a ser primaveral amb temperatures altes, marcada, per tant, també per al domini del sol, valors que al migdia tornaran a fregar o superar en molts casos aquests 20 graus de temperatura, però serà demà quan ens arribarà una nova pertorbació. No serà massa important, però sí que serà suficient perquè ens porti alguns ruixats que ja des de primera hora del matí afectaran a molts punts del Penedès i també de Catalunya, i això de retruc també portarà una baixada de les temperatures. No notarem tant amb les mínimes, però sí que serà evident amb les màximes. Per tant, insistim, demà caldrà recuperar per una banda el paraigua i també la jaqueta, perquè les temperatures seran d'hivern, ho podríem dir així, de finals d'hivern. I de cara a la tarda de demà, les precipitacions tendiran a minvar, no seran ni massa intenses ni massa abundants, però sí que tindrem encara aquests ruixats dispersos, on menys probable que pugui ploure és cap al nord-est, per tant, cap a la demarcació de Girona, però la resta de Catalunya sí que haurem d'estar pendents d'aquestes precipitacions. I de cara a la recta final de la setmana, dijous, divendres, dissabte i diumenge, les temperatures tornaran a pujar. Pel que fa a dijous i divendres, tornarem a tenir un ambient força estable, però encara marcat per la nuvolositat, sense precipitacions, i temperatures que de forma lenta i progressiva sí que tendiran a pujar i tornarem a tenir valors primaverals i fins i tot per sobre del que tocaria. Bona setmana.
Igualment.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tot seguit a la secció de podologia, la nostra especialista, la Mercè Casals, ens donarà una sèrie de consells per anar de vacances, ara que tenim les de Setmana Santa a la cantonada. Com sempre, des de Domenys Ràdio i de la mà de la Laia Batlle.
Ja tenim preparada un dia més la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí ja esperant amb candeletes una mica de les vacances de Setmana Santa, no?
Sí, no? Tenim ganes ja de prendre'ns uns dies de repòs, de relax,
desconnexió.
Sí, sí. Però crec que també és important que els nostres peus, en aquest cas quan anem de vacances, també saber com els podem potser preparar o com els podem cuidar, Mercè?
Sí, exacte, per això que com que estem a punt d'arribar a la Setmana Santa i és molt probable que alguns doncs, fem alguna escapada fora, encara que siguin pocs o bastants dies, el que puguem, no?, cadascú.
Sí, exacte.
Doncs he pensat que us podria donar alguns consells de com preparar els peus i com cuidar-los durant aquesta estada i tenir la prevenció, no?, com sempre diem.
Mm-hmm. Perfecte, doncs vinga, quan vulguis.
Sí, bueno, bàsicament, normalment, quan fem un viatge, no encara que sigui rotllo motxilero o de més relax, vulguis que no, sempre solem recórrer més les ciutats, no?, moure'ns més i estar amb molta més dinàmica que potser de costum. Òbviament, sempre hi ha gent que és molt més moguda que altra, però normalment ens solem cansar més, no?, els peus, perquè ho exprimim al màxim, no?
Totalment.
Llavors, pues, bueno, pues, bàsicament, quins consells podríem donar abans de fer aquest viatge? Jo sempre dic que si realment som propensos a tindre lesions o tindre patologia dels peus, de durícies o bullofes o de que se'ns cremin les ungles, sempre tenir una mica de prevenció prèvia d'anar al podòleg, vale, al professional sanitari dels peus, per poder fer una revisió completa, deixar-ho tot preparat perquè no ens
creïn un
problemes
ensurt,
no, al moment que estiguem de viatge. Sí que és veritat que quan fem cap de setmana curs, doncs segurament no hi haurà tant problema, però si tenim una previsió de fer un viatge més llarg, doncs depèn també de la zona on estiguem i tal, potser no hi ha aquest tipus de professional que ens pugui ajudar i sempre val més tindre una prevenció. Uh-huh. Sempre aconsello no apurar els 3 dies abans o un dia abans, sinó que fer-ho amb una mica de previsió de 15 una setmana d'antelació, perquè d'aquesta manera anem més tranquils, no? Uh-huh. Perquè de vegades quan si tenim molta durícia, per exemple, la planta del peu i l'hem de netejar en profunditat perquè no ens quedi ressentit directament comencem a caminar, doncs sempre amb una setmana, 15 dies d'antelació anirà millor perquè no tindrem els peus fotuts, però tampoc acabats de fer per evitar qualsevol problema.
Molt bé.
Després, tallar-se les ungles abans de marxar, per exemple, sempre amb un tall recte, que no estigui amb la forma corbada, per evitar que ens deixem algun trosset d'ungles, no?, i que això ens provoqui que se'ns clavi durant el viatge, que això ens fastidiaria tot el viatge per complet, perquè fa molt de mal.
Una ungla clavada.
Clavada, la veritat. I que se'ns infecti tot plegat, que ja és, són paraules mayores que diuen, no? Llavors, també tindre una bona hidratació i una cura de la pell, vale? Amb cremes hidratants, per evitar que surtin clivelles als talons, per exemple, que les durícies que ens haurem tret prèviament en principi pues no ens surtin tan ràpid, per exemple, llavors també evitarem les bullofes que ens puguin sortir, vale? Llavors, clar, aquí entrem en tema bullofes. El que hem de tindre en compte també és el tipus de calçat que portem, d'acord? Perquè, clar, si nosaltres tenim pensat pues, anar caminant molt més i fer més recorregut i més ruta, hem de tindre en compte el tipus de calçat de tant que no siguin per anar bé totalment nous, que els haguem portat almenys prèviament uns quants dies per provar que no ens rossin a cap punt, perquè clar, si només marxem amb una sabata i aquella sabata és totalment nova i llavors ens dona el guitza, la tindrem fotuda.
Sí.
Llavors tindrà una mica el concepte de portar una sabata que ja sapiguem que ens va bé i també tindrà una mica la idea de cap aquí, segons a quina zona on tenim, no és el mateix una zona de molta sol que potser haurem d'anar més destapats a una zona que tingui previsió d'una pluja constant, que aleshores no només és anar tapat, sinó també potser portar un tipus de calçat com sabates Gore-Tex, que són impermeables, que són amb uns materials de forro, que ja és per evitar que se'ns mullin, no, aquests peus, perquè doncs, si no, això també, si queda tot el dia estovats perquè se'ns ha mullat i se'ns ha mullat,
això també doncs, afecta, no?
També al nivell dels fongs, no, que ens podien sortir i, bueno, que la pell no estarà correcta. Aleshores, això, doncs adaptar-los segons el clima i també el terreny. Si tenim previst doncs fer més senderisme de muntanya o més senderisme de ciutat, no? Tenir aquesta prevenció. Aleshores, doncs també el tema dels mitjons, que algun cop també ho hem comentat, no? També no serà el mateix un mitjó en una zona d'hivern que una zona d'estiu, no? Al final, perquè no, en una zona d'hivern potser uns mitjons de llana seran millor que de cotonet, perquè al final ens protegiran molt més. I aleshores, pues, també que siguin això, transpirables, amb el màxim de material totalment orgànic, és a dir, cotó o llana, que no porti polièsters, que sempre diem que els polièsters el que generen és com si fossin un impermeable, però no fa que no es mulli, sinó que no transpiri més aviat. I aleshores sempre és el que us recomano, que mirem etiquetes quan comprem els mitjons, de mirar que siguin del més del 75-80% de cotó o del material orgànic que sigui, i que si podem evitar, sobretot en pacients diabètics o que se'ns inflin més les cames i tal, que no tinguin masses costures o que no ens apretin massa, perquè vulguis que no, això també ens ho arribarà a generar de més compressió, de que ens puguin sortir més bullofes, històries. Vale? Llavors, això que parlàvem de l'inflor dels peus i de les cames, clar, si tenim previst anar amb tren, avió, autobús, cotxes, és a dir, durant molta estona el nostre trajecte, que sigui totalment sentat, és molt probable que notem que al llarg del viatge se'ns vagin inflant més les cames. Aleshores, pues, a la mesura del possible, hauríem de tindre en compte que ens hem d'intentar moure. Sí que amb els cotxes, autocars i tal, és molt difícil, amb l'avió encara pots anar fent tums, no? Però amb autocars i aquestes vehicles, pues sí que és més difícil moure's, però a la mínima que es faci una parada, no quedar-nos sentats, sinó anar a donar un tom, no?, i moure'ns una mica per fer circular la circulació. Vale? I que hi hagi un bon retorn sanguini. Tot i així, si no ho podem fer perquè és el viatge de Tirón, per exemple, doncs aleshores es pot arribar a fer moviments a les articulacions, tant de genolls com del turmell, anar fent moviments tu un cop estàs sentat per intentar potenciar la musculatura, és a dir, que es mogui la musculatura, encara que sigui mínimament, perquè hi hagi menys inflamó de la cama i del peu. Vale. Per què? Perquè si no ens pot arribar a causar problemes de circulació algo més greus, com és el síndrome de la classe turística o de la trombosi venosa, vale? Que simplement és que això ens pot arribar a fer com a coàguls a les extremitats inferiors, és a dir, les cames, que faci que no hi hagi gens de retorn sanguini i que no deixi passar la sang per la vena, i llavors això pot provocar una patologia molt més greu. Vale? Llavors, sempre hem de ser conscients en això. I, òbviament, si utilitzem venes compressives o mitges compressives, no?, que ens puguin haver el vascular sol·licitat que les portem, pues, sempre ens anirà millor posar-les prèviament del viatge, no durant el viatge. Això normalment la gent ja n'és conscient, que sempre s'ha de ficar quan les tenim al màxim desinflades possibles, però clar, si no després ens causarà més problemes. Vale? I aleshores, un cop... Ah, sí, per cert, un cop estem assentats també hem de tindre en compte de beure molta aigua, vale? Perquè també, a part de la circulació, també tenim el sistema limfàtic, que això ens pot provocar també que no sigui a nivell de circulació, sinó el sistema de retenció de líquids, no? De que tinguem, que això també és beure molta aigua i portar preferiblement roba que sigui ampla. Intentar evitar els pantalons estrets, sobretot que ens compressionin a nivell abdominal, és superimportant, és a dir, que siguin de goma ampleta, que no ens pressionin, perquè vulguis que no, això també talla la circulació. I també que és millor no creuar les cames. Aleshores, un cop ja hem tingut el viatge fet, l'hem gaudit, l'hem disfrutat... Que
tristesa
això,
màxima,
sí, exacte,
no?
La depressió per vacances que tenim tots.
Depressió màxima.
Exacte. Però arriba, per desgràcia, arriba.
I ha d'arribar, ha d'arribar.
Sí.
I
llavors, pues, bueno, pues és també el moment de descansar i fer una pausa i parar atenció dels nostres peus, no? Perquè potser pel tu t'he de dir, vinga, vaig tirant, no ens n'hem adonat que ha sortit una bullofa o que hem tingut alguna patologia durant el viatge que no li hem donat massa importància, però llavors hem de fer una revisió, no?, de veure si hi ha això, bullofes, talls, qualsevol anomalia que ens pugui arribar a fer una lesió més gran o que veiem que aquesta lesió no millora i aleshores pues, consultar el professional com és el podòleg si hi ha alguna patologia d'aquestes. Són, en aquest cas, com us estic explicant, pel tema dels viatges, però realment es poden aplicar perfectament els 365 dies de l'any.
Que hauríem, no?
Exacte, n'hauríem de ser conscients, però sí que és veritat que durant els viatges, normalment, els hi fiquem més canya que de normal.
Mercè, ara m'ha vingut al cap quan anem de viatge, independentment de si hem d'anar a muntanya o platja, si hem de fer caminades molt llargues o molt curtes, és igual, els peus els utilitzem, sobretot quan anem de viatge. Quins haurien de ser els imprescindibles, allò de portar el necessari?
Ui,
vale. És a dir, algun tip que ens puguis donar de dir, mira, doncs això ho hauríeu de dur, perquè, no sé, si és una sabata que us fa mal al taló, doncs aquelles tirites que són així tubetes, no? Perquè la sabata no acabi de fer-nos el mal.
A veure, jo crec que et refereix als compits,
sí,
no? Suposo.
Exacte, gràcies.
Jo molt fan dels compits no sóc.
D'acord.
Jo quasi prefereixo, sempre recomano, jo que sé, gent que va als Caminos de Santiago, que és on normalment sentim més anomenar les bullofes i tal,
sí.
Sempre recomano més fer una mica, si ens surt una bullofa, per exemple, fer una mica de tallet, treure tot el líquid, no treure tota la pell, treure el líquid de dintre intentar ficar pel foradet on havíem ficat una mica de iodo o de cristalmina.
D'acord. Vale?
Si la persona és al·lèrgica al iodo, doncs la cristalmina també va bé.
Uh-huh.
Vale? Llavors, això el que farà, sobretot el iodo, jo per mi seca molt més, això el que farà és que s'assequi la part de ferida de dintre, però la pell que no hem tret i està cobrint la bullofa,
sí,
farà com una capa protectora ja de per si.
D'acord.
I aleshores, si nosaltres hi fiquem el iodo dins, en un moment ho tindrem sec, i llavors simplement una gasseta i un esparadrap, com per exemple el Mefix, Epafix, són uns esparadraps que és el típic de paper que nosaltres sempre mm-hmm. coneixem, però són elàstics, vale? I a més deixen transpirar. Vale? Llavors aquestos, jo normalment sempre m'emporto un rotllo sencer, no, però un bon tros, que això amb una tisoreta petita doncs pots anar tallant tu a la mida que tu vols i aleshores tu et fas la teva pròpia tirita.
D'acord.
A la mida que tu vulguis. Perquè aquí se'm tiraran a sobre, eh? Potser
aviam
el tema dels compits, però realment els compits el problema que hi ha és que al moment que es desenganxen a la pell ja no els pots treure fins que...
Cau.
I llavors què passa? Que si anem a platja, si que jo ho he experimentat això amb una ruta que vaig fer una travessa, que jo era monitora, i un nen se'n va llegar, es va ficar compit sense dir res, i què va passar? Que després se'n va anar a la platja, i llavors
mullar.
Es va ficar el compit, se li va mullar, se li va obrir d'un tros, i llavors li va quedar sorra dintre.
Uau.
I llavors, clar, al treure el compit, perquè s'havia... s'estava infectant perquè hi havia sorra dintre, què va passar? Que ens en vam emportar tota la pell protectora que deia perquè està enganxada al compit.
Ai.
Aleshores, clar, queda la llaga tota descoberta i tota oberta.
Per tant,
jo la veritat és que aconsello gasses, un
Mefix,
Epafix, hi ha moltes marques comercials, o Mefix també, mm-hmm. però són gasses d'aquestes que són elàstiques, un esparadrap elàstic,
mm-hmm.
vale? Que llavors nosaltres podem tallar la mida que vulguem amb les tisores, i aleshores pues, el iodo, la cristalmina que pertoqui.
Perfecte,
vale.
Els
vull
imprescindibles.
Realment
molt
amb
bé.
Això, i una tisoreta petitona per si les mosques, i unes pinces per si ens clavem alguna cosa, jo crec
que ja fem.
A veure, si som més això, si som previsors de que tenim el tema de les ungles clavades i tal, i volem prendre una miqueta de poma d'antibiòtica per si les mosques, pues no està de més.
Mm-hmm.
Però bueno, al final les pomades aquestes, a qualsevol farmàcia, clar, ho podem arribar a trobar.
Aquest si seria convé. El bàsic.
El bàsic és les gasses, el Mefix i el iodo cristalmina.
Perfecte. Mercè, si tenim algun dubte, on et trobem?
Doncs mira, em podeu trobar a la meva clínica, la Clínica Podològica Casals, que està situada al Papiolet, i el número de telèfon de contacte és el 615-08-2663, i qualsevol dubte estaré encantada de resoldre'l.
Doncs Mercè Casals, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que
moltes gràcies i disfruteu de les vacances si en teniu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Comencem aquest flaix informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Sadurní ha publicat aquest dilluns un comunicat en què es posiciona en contra de la sol·licitud d'instal·lació d'una activitat d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries a la plaça Pau Casals 1 de Sant Sadurní, que ha generat també un profund malestar entre el veïnat de la zona, manifestat en un escrit d'al·legacions en què exposen la seva ferma oposició al projecte, considerant-lo un risc per la salut pública i el benestar social i educatiu i un impacte negatiu sobre la imatge i el model del municipi. El govern manifesta que la seva postura és rotundament contrària a la instal·lació d'aquest tipus d'activitats i que està al costat dels veïns i veïnes en les seves demandes, que la llicència no està concedida i que l'Ajuntament treballarà amb totes les eines legals al seu abast per evitar l'obertura d'aquest equipament, malgrat que la legislació vigent, així com el mateix Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 2008, avala aquest tipus d'activitats si compleixen la normativa. S'obre una finestra d'oportunitat perquè es pugui fer un desitjat projecte al municipi d'Olèrdola. I és que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat avaluarà el cobriment de la pista de l'Escola de Sant Pere Molanta. En una visita feta aquest dissabte a la mateixa Escola de Sant Pere, la directora de Centres Públics de la Generalitat, Montserrat Duran, declarava que era lògica aquesta voluntat de l'Ajuntament de cobrir la pista i manifestava que ara estudien des del Departament si aquest propòsit pot encaixar o no en la normativa vigent. El darrer pronunciament provinent de la Generalitat no era favorable a les aspiracions al municipi perquè s'assenyalava que la normativa impedia el cobriment de la pista pels requisits de llum solar directa que havien de tenir els patis a les escoles. Fina Mascaró valorava positivament que ara la pròpia Duran es mostrés predisposada a avaluar tota la documentació. L'alcaldessa també explica que l'Ajuntament està disposat a finançar el 100% del projecte per intentar així facilitar al màxim que el Departament acabi autoritzant el cobriment de la pista. I seguim en aquest flaix explicant-vos que un veí de Calafell ha aconseguit la cancel·lació d'un deute de 86.946 euros, el qual no podia fer front gràcies a la llei de la segona oportunitat. Les gestions judicials han anat a càrrec de reparar el teu deute a advocats, els lletrats als quals han explicat que aquest home va caure en un estat de sobreendeutament del qual ha aconseguit sortir a través d'un mecanisme legal pensat perquè persones en estat d'insolvència no arrosseguin els seus imports pendents de manera vitalícia. Vigent a Espanya des de l'any 2015, va néixer als Estats Units perquè particulars i autònoms puguin començar una nova vida financera. Com en el cas d'aquest home, són nombroses les persones que han de fer front a pagaments que inicialment pensaven que podrien retornar, però en quan se n'adonen, han caigut en un estat de sobreendeutament davant del qual necessiten d'un procés judicial que els permeti deixar enrere la situació d'angoixa que estan travessant, començant des de zero. I acabem explicant-vos que l'entitat sense ànim de lucre humana Fundació Un Pueblo para Pueblo va tancar el 2023 amb unes vendes de 3 milions de peces de roba, un 13% més que durant l'exercici anterior. Aquests números ratifiquen l'auge del sector de la moda reutilitzada, que segons l'entitat és degut a l'augment de la demanda, la major consciència ambiental dels consumidors, el descobriment de noves experiències de compra i també els preus assequibles. Una mostra d'aquest increment de compra de roba de segona mà es va trobar a la Girada, on diumenge es va dur a terme una nova edició del seu mercat de segona mà. A més, també un dia abans, dissabte a la tarda, es va dur a terme la Fira Vila Vinil, que també va mostrar aquesta tendència en creixement a la reutilització de roba i també d'altres productes.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15. Avui comença el mes d'abril, pugen les temperatures, amb el parèntesi de demà, que hi haurà pluja, els dies es faran més llargs i arriben d'aquí ben poc, les primeres grans vacances de l'any, Setmana Santa. El Penedès és una regió rica en cultura, història i tradicions que ofereix una àmplia i diversa gamma d'activitats turístiques per a tots els públics. Des d'enoturisme i gastronomia, amb visites a caves i cellers, o experiències enogastronòmiques, fins a activitats a l'aire lliure, com rutes a peu, amb bicicleta, o fins i tot amb Segway, sense deixar de banda la cultura i el patrimoni. El Penedès en xarxa en volem parlar i ho farem des de la vessant política, per conèixer una mica més com es treballa des de les institucions municipals i comarcals. Comencem aquesta roda política sobre turisme a la capital del Cava, on ja ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs a les portes ja de Setmana Santa, avui parlarem de turisme en aquesta roda política i per això el primer que ens acompanya és el president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, també regidor de Turisme de Sant Sadurní, Pedro Campos. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Bé, fantàstic. I si parlem de turisme encara millor.
Estem ja amb ganes d'enganxar aquesta Setmana Santa. Setmana Santa, històricament, és un moment turístic important. I en el cas del Penedès, a més, i amb les pluges que hem tingut durant aquests dies, idíl·lic el Penedès ara mateix. Per tant, tothom que ens escolti, Setmana Santa, moment superadequat per venir.
Està claríssim. No, el Penedès totes les èpoques de l'any està maco, però sí que és veritat que a primavera comencen a marcar les regleres verdes i és fantàstic. No, no només les vinyes, aquest any els entorns de les vinyes també estan meravellosos, no? Sí, és veritat, vivim al paradís i no ens adonem quasi, eh? No, nosaltres no hem d'anar molt lluny per fer vacances o per gaudir de les vacances de Setmana Santa. Ho tenim tot molt a prop, no? Tots els espais naturals que tenim difícilment es troben en una altra part del món, diríem, no? Mm-hmm. El Penedès.
De fet, Pedro, una de les coses bones que té el Penedès, el Gran Penedès, és que som un territori d'interior, però també som un territori de costa. Per tant, tenim, òbviament, moltíssima vinya, però també tenim platges.
Per això t'ho dic, que vivim al paradís, eh? Sí, tenim platges, també, a més, molt ben cuidades. Tenim una C15 que ens permet una mobilitat transversal de tot el Gran Penedès. La veritat és que sí, que ho tenim tot per ser... Jo crec que ho som, no? Una marca de referència, però hem d'anar més enllà, i sobretot aquest any, no? Aquest any que Catalunya és la regió mundial de la gastronomia, és un aparador que ens hem de mirar allà, l'hem d'aprofitar, no? Aquest aparador per dir que estem aquí, no? I després també és veritat que estem molt... Molt ben situats, no? I estem molt a prop de Barcelona, vull dir que estem, bueno, ho tenim tot, no només perquè es visitin, sinó perquè els residents tinguin oportunitats, no?
Destaquem aquesta potencialitat del Penedès, ara ho comentaves, estem a tocar de Barcelona, però també estem a tocar de Tarragona, tenim unes connexions extraordinàries, un paisatge, com dèiem abans, idíl·lic i sovint amb la gent que ens visiteu sempre parlem de que potser, Pedro, ens manca acabar-nos de creure el que val el Penedès.
Jo ja em coneixeu, jo ho tinc claríssim, no? I és veritat que falta de conèixer, sobretot quan comencem a parlar d'aquestes coses comencen a sortir les comparances, no? Amb la Toscana, Borgonya... Jo crec que sempre quan parlem de la Toscana jo dic que la Toscana és el Penedès italià. Vull dir, al final jo ho fico per sobre. A tots els nivells, no? Cultural, d'espais, no? Espais naturals, de platja, de les connexions que tu dius, és que ho tenim tot i hem de lluitar per ser la millor regió enogastronòmica del món.
Pedro, en el cas de Setmana Santa, com es prepara el territori per rebre aquesta Setmana Santa? Creuarem els dits perquè, com a mínim, la pluja ens doni una mica de tripa.
Això tenim sort. Cada vegada tenim més professionals, no?, que es dediquen, doncs, això al turisme, no?, a l'hostaleria. Des del Consorci és una eina important per ajudar-los. I, a més, aquesta Setmana Santa tenim, bueno, la novetat de que la ruta Miravinya s'ha ampliat en sis miradors més, que això ho vam inaugurar aquí a Sant Sadurní, a l'escola d'Espiells ens va tocar un dia una miqueta...
Plujós, per variar.
Sí, sí. I bueno, vam inaugurar la Miranda d'Espiells, que bueno, s'ha dignificat a l'espai, s'ha bueno, fet unes reformes, s'ha fet unes actuacions mínimes, però sí que és veritat que la Miranda ara llueix molt més, no? I jo convidaria a tothom de fora del Penedès, però també a la gent del Penedès, a que completés la ruta aquesta del Miravinyes, que tenen per tota la Setmana Santa, si volen gaudir-ho bé, perquè ara ja són 10, no? Mm. I la veritat és que són espais, com he dit abans, idílics i per disfrutar en família, en parella o sols. No? Mm-hmm.
Aquest projecte Miravinya, amb aquests miradors, aquests balcons impressionants al Penedès, que donen bona compte del territori que tenim, un territori vitivinícola, que està, com dèiem, preciós ara mateix i que es despleguen aquests miradors per 10 punts del Penedès, molt variats i que permeten, entre d'altres, Pedro, arribar a municipis més petits i apropar, no? Expandir aquest turisme per tota la comarca, que al final és un dels objectius també, que arribi a tot arreu.
Sí, i de vegades ha de vindre gent de fora del Penedès a dir-te que, no sé, a mi, jo tinc amics que em truquen i... Sí, Pedro, m'agradaria anar a mirar, no sé, l'Arbós, per exemple, no? L'Arbós amb tot el tema modernista, edificis molt singulars, no sé, les carreteres interiors, no? Aquesta de Sant Sebastià dels Gors... la Font de la Canya, que n'hi ha espais que... O l'Èrdola mateix, no? I dic que tenim espais que ja et dic, ho he dit abans, que en una Setmana Santa no tenim prou per gaudir-los, no? I això, que tingui que vindre gent de fora a dir-te que tens aquests espais, no sé, jo crec que nosaltres mateixos, els residents, han de ser els primers prescriptors, no?, d'aquest espai. I ara, bueno, a més, sempre n'hi ha esdeveniments, no?, durant l'any, no? I en Setmana Santa també, temes religiosos, no? Vull dir que al final jo crec que és un destí molt, 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 molt atractiu. Difícilment trobarem una destinació més completa que el Penedès, diríem, no?
Som, Pedro, punta de llança a nivell de Catalunya, però també m'atreviria a dir que a nivell d'Espanya de turisme vitivinícola tenim un potencial grandiós, i per tota aquella gent que vulgui visitar Cellers, què millor que el Penedès?
Sí, jo crec que difícilment trobaran un espai que n'hi ha tants i tan diversos cellers i tan macos, perquè la veritat és que si per la part pública s'està treballant, i força, des de la regidoria i des del consorci, els cellers privats també, jo crec que van un punt per davant, no?, amb unes ofertes gastronòmiques i enoturístiques molt, jo crec que pràcticament de luxe, no?, de premium, no? Perquè, a més, el anar tot això acompanyat dels millors professionals i de l'entorn aquest idíl·lic que parlem, difícilment trobarem alguna cosa paregut, ja no a Espanya, sinó al món.
Deixa'm que et pregunti també per la gastronomia. Tenim una gastronomia també magnífica, productes de territori, d'interior i de costa, perquè també tenim mar. I parlant de Pasqua, fent-ho aquí a Sant Sadurní, obligadíssims a parlar de xocolata, que també és un altre pol d'atracció per aquesta Setmana Santa.
No només xocolates, Els bunyols que fan en totes les pastisseries de Sant Sadurní també són una meravella, eh? Vull dir que això no hem parlat. Sempre, quan parlem de gastronomia, doncs parlem d'això, no?, de restaurants, però sí, és com dius tu, tenim la xocolata, que també és un espai per vindre a visitar, no? A més, al costat del Cava Centre, que pots fer un pack i després anar a veure un celler, no? O fer una caminada pels entorns. I, a més, això, que parlem poc de la pastisseria, no només de Sant Sadurní, no?, de tot el Penedès, no? Tothom fa varietats de bunyols ara per Quaresma, i doncs, això, no?, que també tenim una varietat en aquest aspecte, no?
Ja per acabar, Pedro, et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients, sobretot els que són del Penedès, que són els seguidors del programa, a que aprofitin aquests dies de Setmana Santa per quedar-se a casa i visitar aquest territori que té molt a oferir.
Un missatge molt simple que està molt de boga, el tema de la sostenibilitat. Tothom parla de quilòmetre zero a l'hora de consumir, no sé, menjar, doncs fent quilòmetre zero per consumir turisme també, que tenim el millor turisme del món i de quilòmetre zero, vull dir, aprofitem-ho.
Doncs aprofitem Setmana Santa per quedar-nos a casa, per quedar-nos al Penedès i gaudir del turisme i de tot el que ofereix el nostre territori. Pedro, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en xarxa.
El plaer ha sigut meu.
Quan passa un minut de 9:45, anem de Sant Sadurní cap a Olèrdola. A Can Albin, el regidor de Turisme, el Sergi Martínez, ens explicarà què organitza l'Ajuntament amb l'ànim d'atraure visitants. Amb ell hi parla Raimon de Cara.
Parlem de turisme a Olèrdola, iniciatives que promou l'Ajuntament i per conèixer més en detall aquesta política de turisme des de l'Ajuntament. Conversem amb el mateix regidor de turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Sergi Martínez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergi Martínez, que té a la seva carpeta de turisme moltes iniciatives. Parlarem d'una que recentment s'ha presentat i que ja vam tenir l'oportunitat de conèixer més en detall ahir al Penedès en xarxa, com és la DOC. Parlarem al final, si li sembla, per fer algun recordatori, però durant tot l'any des de l'Ajuntament es promouen pròpiament, organitzades des de l'administració municipal, diferents activitats per donar a conèixer el municipi.
Sí, és així. A veure, Olèrdola, el turisme a Olèrdola, tenim sota el paraigües del conjunt monumental d'Olèrdola, que és també seu del MAC, doncs, que és el nostre principal referent en el turisme a tot el municipi, i fem diverses activitats durant tot l'any calendaritzades. Tenim les rutes de patrimoni, on es poden visitar la Torre de Moja, el Sant Sepulcre, Vila de Llops, la Capella de Sant Cugat de Moja, el Celler Cooperatiu de Moja, rutes pel parc, també l'activitat de Roma Olèrdola, que s'endinsa dintre de la seu del MAC, i també visites a Sant Pere Molanta i visites a la Masia de Fontallada. Com podem veure, doncs, intentem trobar i buscar tots els raconets d'Olèrdola, doncs, característics perquè tothom els pugui visitar.
Perquè és una oportunitat, ho comentava al principi, aquesta vinculació amb la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Molts visitants segurament venen a Olèrdola per fer aquesta visita al conjunt monumental, i a partir d'aquí poden conèixer més coses d'Olèrdola.
Correcte. Allà també recordem que hi tenim el punt d'informació turística. Llavors, doncs, clar, tota la gent que s'acosta al castell, doncs també aprofitem i els hi donem tota la informació, doncs, de tot el municipi, de totes les excursions que s'hi poden fer, del programa de vestigis d'Olèrdola també, que després també en farem una pinzellada, i llavors, doncs, és a partir d'aquest gran reclam que té el municipi, com és el castell d'Olèrdola, doncs, que la gent pot visitar tota la resta del municipi.
Comentava, per exemple, dins de les rutes pel patrimoni, que hi ha visites guiades, rutes pel patrimoni de cadascun dels pobles històrics d'Olèrdola.
Correcte. Tant, per exemple, doncs, a la Torre de Moja tenim durant tot l'any les portes obertes i després també s'organitzen, doncs, alguna visita guiada, Sant Sepulcre, Vila de Llops, el Celler Cooperatiu de Moja. Tots són, crec que, prou interessants, doncs, i que captiven, doncs, l'interès del visitant.
Hi ha una data fixada sempre amb aquestes rutes, és de manera gratuïta, cal inscripció prèvia, però hi ha una altra proposta que no cal una data concreta per fer-la, que és la possibilitat de seguir diferents rutes de la mà d'un personatge, les Tanis, que és un arqueòleg despistat. Són rutes a través d'una aplicació mòbil.
Exacte. Aquesta aplicació es diu Vestigis d'Olèrdola. Hi ha 6 itineraris que ens permet conèixer, doncs, tot el municipi. Està pensat, doncs, per fer-ho d'un caràcter familiar, també es poden fer a peu, es poden fer en bicicleta. Llavors, doncs, el que ens permet doncs, és conèixer el municipi d'una manera doncs, també divertida. No? Ens van fent preguntes, hem d'anar a trobar diferents racons, i llavors també tot englobat sota un context històric i està donant molt, molt, molt bon resultat.
Amb una novetat recent?
Correcte. Aquest any incorporem una nova ruta que es realitza a dintre del conjunt monumental, a dintre del MAC, i això doncs, també ens permet, amb les pistes i els diferents jocs proposats amb aquest itinerari, doncs, conèixer la realitat doncs, més històrica de l'Olèrdola dintre el castell.
De la mà, comentàvem de l'Estanis, que és un personatge dibuixat per Oliol García Quera, que és l'autor dels còmics d'història d'Olèrdola, que en bona part inspiren aquestes rutes.
Sí, correcte. Tot es porta amb un sentit històric que ens engloba diferents èpoques de la història al final d'Olèrdola, i llavors doncs, aquest personatge amb uns dibuixos tot super ben realitzats i de còmic, doncs ens ajuda a entendre la nostra història.
Encara estem buscant el visitant més de proximitat, entenc, doncs, sobretot qui ve a conèixer Olèrdola és de l'entorn del Penedès, o que viuen en comarques els visitants a prop del Penedès. Potser el gran repte és, no sé si captar altre tipus de públic, no?
El repte per Olèrdola, donada la seva extensió, també sí que és cert de trobar aquest públic més llunyà, tenim una sèrie de hàndicaps. Tenim hàndicaps doncs, de l'hospedatge, tenim certes mancances també en gastronomia, però el fet de que també Vilafranca la tens molt a prop, també doncs, això també ens ajuda a tindre la gent i dir, després mira, estem aquí, acostem-nos a Olèrdola, visitem Olèrdola. Són hàndicaps que es treballen i que busquem que hi hagi una solució, doncs, però clar, ens dificulta.
Es treballen en iniciatives, com comentàvem, que s'han acabat de presentar com la DOC, aquesta mostra de maridatges que s'han fet a partir de productors locals, de gastronomia que es fa a Olèrdola i de vins que es fan a Olèrdola, amb indrets singulars que es poden trobar també racons al municipi.
Correcte. S'han proposat tota una sèrie de maridatges singulars. Des de promoció econòmica s'ha buscat sempre també doncs, la participació dels nostres productors, perquè volem que es conegui el producte local que hi ha a Olèrdola. Aquesta ad hoc, aquesta mostra, el que pretén doncs, és unir això, els productors, el producte d'Olèrdola, amb els llocs més singulars que hi ha al nostre municipi.
Cal també aquesta inscripció prèvia. Les entrades es poden ja adquirir a partir d'aquest mateix dia 4 del divendres.
Correcte. El divendres recordem que hi ha un acte de presentació pels mateixos productors i personalitats amb invitació. I a partir d'aquest moment, doncs, després d'aquest acte, ja es podran adquirir les entrades per cadascun dels maridatges que s'han proposat.
Però la presentació s'insistia en defugir del concepte fira. No es vol una altra fira?
No. Ja ho has vist, que tampoc he comentat fira en cap moment. Maridatges singulars. Cicle de maridatges singulars. No és pròpiament una fira. Els nostres productors estaran exposant el seu producte perquè serà el referent d'aquell acte, però no és ben bé una fira. Li volíem donar un altre nom i un altre caire, que segur que ho serà.
I de manera original, aquest ad hoc, l'exclusivitat, fet expressament aquest nom, com diu també la pròpia arrel etimològica d'ad hoc. Això en bona part és possible també la col·laboració que manté l'Ajuntament d'Olèrdola amb el Consell Comarcal a través de l'aportació de recursos també humans, com una tècnica de turisme que està escrita a l'Ajuntament d'Olèrdola unes hores a la setmana.
Correcte.
És important, això.
Correcte, importantíssim la tasca de la nostra tècnica, la Judit. Això ens facilita molt la feina. Estem en contacte directe amb el patronat de turisme, es fan accions conjuntes i evidentment, doncs, tenir aquesta persona al costat, doncs, ens facilita molt la presa de decisions i la presa de fer nous projectes i d'encaminar el futur del turisme a Olèrdola.
Abans hem parlat dels beneficis que pot reportar la proximitat evidentíssima al costat d'Olèrdola està a Vilafranca del Penedès i Barcelona també. Molta gent que va a visitar Barcelona també entenem que pot tenir la idea, l'incentiu d'anar a fer turisme i no gastronòmic i també caure a Olèrdola.
Correcte. Sí, també, a veure, és un destí que al final, per què no? I com hem comentat abans, amb el puntal, amb el nucli gran del castell d'Olèrdola, que ja de per si sol és un reclam, doncs ens facilita doncs una miqueta la visita de gent de Barcelona i d'altres contrades. Fent un cop d'ull amb les visites que havia tingut el nucli històric, el castell d'Olèrdola, doncs aquest passat any, doncs hem vist que hi havia persones de diferents procedències, hi havia fins i tot alguns anglesos, hi havia de Saragossa, hi havia gratament sorpresos, doncs per això, perquè veus que ve gent que et visita de llocs que potser no t'ho esperes.
Si aquestes visites es mantenen i s'incrementen durant, per exemple, aquesta propera Setmana Santa, o després també aprofitant que es fa aquest cicle de maridatges, el darrer cap de setmana d'abril, el cicle de maridatges ad hoc. Sergi Martínez, regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per comentar-ho i que vagi tot molt bé. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
Avui hem estrenat el mes d'abril, la temperatura ha pujat, ja es nota que és primavera i som a les portes de Setmana Santa, com aquell qui diu. Per això avui li dediquem la roda política al turisme, a les opcions turístiques que ofereix el Penedès. L'Àlia al Baix, hem començat aquesta primera part de la roda política amb dues experiències a l'Alt Penedès i ara, després de la pausa publicitària i del butlletí de notícies, reprenem la roda política parlant de turisme al Baix Penedès i afegim l'ingredient mar, l'ingredient platja, i diran la seva Jaume Cassanyes i Magí Pié. De seguida.